tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Encetem la setmana de Sant Jordi, és 20 d'abril del 2026, un dia que comença amb sol i el cel completament serè després de les precipitacions d'aquestes últimes hores. Amb quines temperatures comença Aniol Puigverd? Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Aquesta nova setmana.
Doncs avui tenim temperatures un pèl més altes. Ara mateix tenim 4 graus a Vall de Núria, en tenim 6 a Das, 8 graus els tenim a Mieres, 10 ara mateix a Ripoll i a Camprodon, 11 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, també a les preses a Castellfollit de la Roca i a Sant Pau de Segúries. 12 graus els tenim a Girona, en tenim 13 a Besalú i 14 graus els tenim ara mateix a Figueres i també a Roses.
Anem a la previsió del temps.
Doncs avui comencem amb un temps en què podem veure el sol, ja que és un dels protagonistes de la jornada d'avui, després de les pluges d'aquest diumenge a la tarda. Una previsió amb un temps primaveral, amb sol, caloreta i ruixats de tarda. Com dèiem, una setmana que comença amb inèrcia del temps del cap de setmana, amb els grans centres d'acció lluny de Catalunya, però amb la calor i la inestabilitat suficients per a l'aparició de xàfecs de tarda. El dia que ha començat amb alguns núvols alts i mitjans en trànsit entre aquesta matinada i el matí, tot i que ara ja comencen a obrir-se grans clarianes amb el pas de les hores i l'acció d'aquesta escalfor diurna, creixeran nuvolades principalment al llarg del Pirineu i Prepirineu. En aquests dos sectors de muntanya descarregarien els ruixats d'intensitat moderada o puntualment forta i amb possibilitat de tempesta amb calamarsa. Pel que fa a la temperatura, mínimes i màximes canvien poc. Hem tingut valors semblants als de diumenge a primera hora. Els valors matinals s'estan moguent entre aquests 10 i 17 graus, sobretot més baixos al Pirineu. La màxima també serà molt semblant, tot i que els ruixats podrien condicionar-la localment.
Així estan les coses. Meteorològicament parlant, anem als titulars del dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Per obrir avui una notícia que va molt lligada al temps, i és que la prevenció és clau per evitar els incendis a la Garrotxa.
És una de les reflexions del director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijoan. Explica que no s'ha d'estar preocupat, però sí en alerta per evitar uns incendis que, per fortuna, no han afectat a la comarca en els últims anys.
Hem d'estar alerta, hem de treballar. De fet, estem treballant i ho tenim en ment, aquesta, treballar amb aquesta resiliència dels boscos, treballar tot el tema d'aigua. Ara sembla que hi ha aquesta abundància d'aigua, però bueno, hem de ser conscients que estic gairebé segur que també arribarem a l'altre extrem d'aquí, no vull ficar data, però estic segur que arribarem a la sequera una altra vegada. Llavors, vull dir, és el moment que hem de treballar de forma conjunta amb tots els diferents agents de la comarca.
La cooperativa Estia Benestar ha impulsat el servei De Casa al Casal, una iniciativa que busca millorar la qualitat de vida de les persones grans o aquelles que viuen en situació de soledat no volguda.
Un dels punts on s'ha posat en marxa és Sant Pau de Segúries. Cada dijous, dues usuàries poden tornar a anar a la perruqueria gràcies al projecte.
Aquest matí tindrà lloc a l'església de Sant Esteve d'Olot la cerimònia de comiat a mossèn Salvador Batalla. Batalla, lluitador incansable per les llibertats democràtiques durant el franquisme, ha mort a Olot aquest dissabte a l'edat de 90 anys. I avui també parlarem de les germandats, que van néixer com una mutualitat sense ànim de lucre i amb l'objectiu d'oferir ajuda als veïns i veïnes dels pobles. Tot i que amb el pas dels anys moltes s'han perdut, al Ripollès encara en queden dues.
Una és la de Vallfogona del Ripollès, que enguany bufa les 100 espelmes. Aquesta associació no podria entendre sense el seu president Pere Mallarac, qui amb 98 anys es manté com l'ànima de l'entitat.
Com s'aconsegueixen 100 anys? D'un a un. Però jo ho porto al cor, aquesta entitat. Ho porto al cor. Començant del 26... el Rafael Burset, i anar seguint aquí fins que em va tocar a mi.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles vol convertir la Fira de Sant Jordi en una mostra multisectorial.
Aquest cap de setmana ha portat una ocupació del 80% als hotels i gairebé un ple absolut als càmpings. De cara l'any que ve, l'Ajuntament vol afegir-hi una àrea adreçada a la maquinària agrícola i industrial.
Així ho diu l'alcalde, Marc Puig.
I l'idea que treballem és tenir una part de maquinària, sigui maquinària agrícola o bé maquinària industrial, pensant molt en retroexcavadores, excavadores, tot tipus de màquines de la construcció, no? Perquè al cap i a la fi també és un sector que ha format part i forma part del nostre poble, no? I per tant sí que estem mirant d'obrir aquest sector i que aquesta fira vagi creixent i es vagi convertint amb el pas dels anys en una fira multisectorial on puguis trobar qualsevol tipus de productes.
El xef i propietari del restaurant Can Japet de Set Cases, en Jordi Vila, ha estat l'encarregat de dirigir un curs de cuina de temporada a l'aula d'hostaleria del Ripollès.
Aquesta sessió organitzada conjuntament per l'Agència de Desenvolupament coneixement i l'aula pretén oferir a aquells professionals de l'hostaleria que no tenen feina o bé que volen millorar els seus coneixements una oportunitat de fer una passa endavant.
Escoltem precisament la coordinadora de l'àrea d'inserció de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, és la Sara Parejo.
Bueno, bàsicament cuinaran les tècniques bàsiques d'un ajudant de cuina, valen, i sobretot doncs, també a la part de sala doncs, hi poden anar doncs, a treballar com a cambrers en un restaurant, una cafeteria, o la part de cuina, no només amb l'hostaleria, sinó també podrien doncs, treballar en un menjador escolar, en una residència, o bé en un hospital, bueno, en cuines de col·lectivitats.
Ens quedem a Ripoll. Les obres de la xarxa de calor ja estan en marxa i a l'espera d'acabar-se. Aquesta instal·lació permetrà subministrar calefacció i aigua calenta a diferents equipaments municipals. En parla Guillem Barranqueres, regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i Habitatge.
Ja tenim les calderes a lloc. Bé, ara quedarà acabar de fer la nau, adequar-les a dintre la nau. Estem fent el silo, s'han de fer les boques d'entrada del silo del pèl·let i de l'estella, i a partir d'aquí començar a fer la xarxa, que suposo que en 10 dies comencem a obrir carrers per arribar a la xarxa, com a mínim fins a l'Ajuntament.
Són les 8 i 6, sales de Llierca i Montagut i Oix protagonitzen l'Alta Garrotxa en essència.
És el 16è volum de la col·lecció Guies Patrimonis Locals de la Diputació de Girona, que tracta del patrimoni cultural, arquitectònic, natural i històric de la zona. A més, també ofereix una guia de rutes per fer en aquest espai.
El director de la col·lecció és en Joaquim Tremoleda.
Va ser una proposta que ja fa més de 20 anys que els hi vaig fer i els hi va agradar el projecte, i era un projecte basat en això, en el patrimoni local de tots els pobles de les comarques. El que passa que té unes petites diferències, que normalment són unes guies destinades a conèixer aquest patrimoni local, i que normalment és supramunicipal, és a dir, normalment sol ser més d'un municipi perquè s'ajunta per espais geogràfics, algun entret concret, una vall d'un riu, tal.
Sílvia Vilacova publica Entre fogons i pintures. En aquesta novel·la, l'autora posa de manifest els prejudicis existents en una relació de parella, sobretot quan la dona és més gran que l'home.
El llibre, concebut com un diari, arriba després de les publicacions dels últims anys amunt al contingut eròtic.
Oh, que també sí. Tenim paradisos aquí
tant,
a l'escala.
I tant.
A la Costa Brava, que són meravellosos, i no? I per tant, sempre he volgut marxar d'aquests estereotips de milionaris, de gent, saps què? Vull dir que bueno, sembla que tenen la vida solucionada i que bueno, a vegades no és el cas.
Anem als esports. L'Olot suma un punt d'or contra el Barça Atlètic. L'equip de Roger Vidal s'ha refet d'un altre penal en contra i a la segona meitat ha trobat la recompensa en forma de gol de Martí Soler.
Amb aquest empat, els olotins s'asseguren arribar a l'última jornada en zona de permanència, passi el que passi diumenge que ve a Reus. Ara tenen 2 punts de marge amb el play-out i 3 amb el descens directe.
És un punt que ens està fa poc ara mateix, perquè crec que hem estat molts minuts a un gran nivell i poder metre els 3, no? Però bueno, demà crec que el valorarem més que avui, però es tracta de seguir sumant, de fer-nos de força a casa com hem fet durant la temporada, i aquest punt ens acosta una mica més a l'objectiu.
És Roger Vidal en futbol territorial. Roger, Aniol, què ens pots avançar?
Doncs males notícies pels equips garrotxins a Primera Catalana. El Sant Jaume, que ha perdut 3-1 al camp del Joventut Lloret, i el Bors de Tosca, que també ha perdut el camp del Tossa pel que fa a Tercera Catalana. Resultats importants també pels equips del Ripollès, en aquest cas el Camprodon, que va guanyar el seu partit per 4-1 contra l'Anglès i per tant segueix a la part alta de la classificació, i qui segueix a la part més alta és el Besalú, que és líder amb 67 punts, a 7 de distància del segon classificat, que és el Sant Joanenc. Tots tres equips, els tres primers classificats, van guanyar els seus 3 partits aquest cap de setmana.
Més coses, remuntada i reacció de l'hoquei Olot a Palafrugell, resultat final 2-3.
Els olotins van ser capaços d'aixecar dues vegades el marcador en contra i es van endur els 3 punts de la pista del segon classificat. Un gol de Marc Prat a falta d'un minut i mig, però al final va donar una alegria al conjunt olotí després de dues derrotes consecutives.
Escoltem a Miquel Ràfols.
Tant si guanyàvem avui com si perdíem, passava per la setmana que ve a casa, però també és veritat que el coixí és molt més ampli, són 12 punts amb ell, són 12 punts amb l'Alcoi, en queden 12, per tant, voldria dir que els dos equips haurien de guanyar els 4 partits que queden, per tant, bueno, crec que hem fet un pas molt, molt important, si no pràcticament definitiu, per salvar-nos.
I els dos millors equips de segona catalana s'han enfrontat aquest dissabte al camp de futbol de Ripoll per disputar la final que decidirà el primer promocionat de la categoria.
La victòria ha estat pel Carboners en un partit molt ajustat on la Moneda podria haver recaigut de qualsevol de les dues cares. El Rinyoles tindrà una segona oportunitat per l'ascens el dia 8 de maig contra el Torroella.
Escoltem Aitor Sánchez.
Les sensacions en general han sigut bones, però al final juguem a rugby, és un esport que pot passar de tot. La setmana passada ens va tocar guanyar i aquesta setmana ens ha tocat perdre. Crec que el paper que hem fet damunt del camp ha sigut bo, però la victòria s'ha endut al Terrassa.
Més de 700 participants a la 48a edició de l'Embardissada.
La marxa popular s'ha dut a terme aquest diumenge i ha comptat amb una distància de 20 quilòmetres amb pràcticament 1.000 metres de desnivell. Des del Centre Excursionista Olot, entitat organitzadora, afirmen que la marxa arribarà fins a la 50a edició, però que a partir d'aquí el futur és incert.
Així ho diu el president de l'entitat, Albert Rovirola.
Hi ha itineraris més complicats que altres. Concretament aquest any és un itinerari més senzill, perquè també ens feia gràcia donar a conèixer aquesta part de l'Alta Garrotxa de la Vall de Bianya, que potser és menys coneguda, no?
Són les 8 i 10.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
3 minuts i en punt, un quart de 9 del matí. Entrem en matèria. Avui hem de parlar d'incendis perquè la prevenció és clau per evitar els incendis, en concret a la Garrotxa. És una de les reflexions que ha fet el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan. Què més ha explicat?
Doncs explica que no s'ha d'estar preocupat, però sí en alerta per evitar uns incendis que, per fortuna, no han afectat a la comarca en els últims anys. Diu que s'ha de treballar conjuntament amb els agents implicats i fer una tasca important de control tenint en compte l'arribada de l'estiu i les altes temperatures.
Roger Isern.
Els incendis no són protagonistes a la Garrotxa en els darrers anys, però això no vol dir ni que el risc sigui baix ni que hi hagi un estat de relaxament davant de les temperatures altes que es preveuen en els propers mesos. L'estat dels boscos s'ha de cuidar, sigui quina sigui l'època de l'any, per tal de fer una tasca de prevenció. El director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan, ha explicat que és important estar-hi a sobre i no relaxar-se davant d'un perill d'incendi generalitzat al territori.
Esperem que no hi hagi cap mena de problema, no hi hauria de ser. Estem en una comarca que segurament el risc d'incendi cada vegada serà més important, però fins a dia d'avui no era dels riscos més destacats. Podem mirar les dades de les hectàrees cremades dels últims anys, però és veritat que és un tema que hem de treballar, hem d'estar atents i hem d'estar sobre i hem de planificar.
Remarca que actualment des del parc ja treballen en el manteniment dels boscos per tal de reduir al màxim el perill i les dificultats en cas d'incendi.
Hem d'estar alerta, hem de treballar. De fet, estem treballant i ho tenim en ment, treballar amb aquesta resiliència dels boscos, treballar tot el tema d'aigua. Ara sembla que hi ha aquesta abundància d'aigua, però bueno, hem de ser conscients que estic gairebé segur que també arribarem a l'altre extrem d'aquí, no vull ficar data, però estic segur que arribarem a la sequera una altra vegada. Llavors, vull dir, és el moment que hem de treballar de forma conjunta amb tots els diferents agents de la comarca.
Un dels fets que va preocupar fa pocs mesos van ser les ventades, que van deixar molts arbres caiguts i vies totalment tallades. El director del Parc Natural explica quines actuacions es van fer.
Sí, és veritat, vàrem tenir certes van caure certs arbres a diferents zones. Per sort no hi va haver cap mena de hi va haver complicacions logístiques, però no personals, per sort. Llavors, bueno, nosaltres el que vàrem destinar va ser molts recursos a ajudar els diferents ajuntaments, els diferents propietaris a netejar, sobretot el que ens van preocupar per netejar els itineraris o camins que s'havien quedat tallats.
Uns arbres que, si seguien en aquell estat, es podien convertir en autèntic combustible amb l'arribada d'altes temperatures. Actualment el risc d'incendi generalitzat existeix i a la Garrotxa també se l'ha de tenir en compte.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Un quart de nou. La cooperativa Estia Benestar ha impulsat el servei De Casa al Casal, una iniciativa que busca millorar la qualitat de vida de les persones grans o d'aquelles que viuen en situació de soledat no volguda.
Un dels punts on s'ha posat en marxa és Sant Pau de Segúries. Cada dijous, dues usuàries poden tornar a la perruqueria gràcies a aquest projecte.
Ens ho explica la Paula Sayago.
Ella és la Dolors, una santpauenca de 87 anys i una de les persones que es beneficia del servei De Casa al Casal. Gràcies a aquesta iniciativa impulsada per la cooperativa Estia Benestar, la Dolors pot tornar a anar a la perruqueria. Els dijous, una vetlladora la va buscar a casa i la porta fins al casal, que com cada dijous es transforma en un saló de bellesa.
Bé, he sortit i he pogut pujar al cotxe, no hauré de patir portar el carro fins a casa meu. Sí, sí, vindré cada setmana, si és que estigui bé. Si estic més malament, no. Però mira, telefonar i ja estarà. De dir, no puc venir, ja està. Cap problema.
Entre les clientes també hi ha la Roser, qui de moment no està inscrita en el projecte, però contempla l'opció de formar-ne part.
Fins ara podia portar cotxe, però ara de moment no. I jo crec que aquest servei també m'aniria bé, una mica. A principi sí, un cop per setmana, més o menys, sí. Me puc saltar algun dia perquè tinc alguna cosa entre aficions i... Però bueno, sí, jo les conec, com que ja eren de peluqueres meves també, vull dir que tampoc he variat molt, vull dir, més a prop. Les tinc més a properes.
La iniciativa va adreçada a persones grans amb dificultats de mobilitat o en situació de soledat no volguda.
Moltes persones grans comencen per les seves dificultats físiques, inclús per les seves dificultats emocionals, comencen a tancar-se en si mateixes, els hi costa de sortir de casa, jo no puc, jo no en sé, la por a caure, la por a sortir al carrer i trobar-se amb la gent del dia a dia, que bueno, la seva autoestima comença a baixar, aleshores és una manera de que ells puguin sortir i tornar a agafar el seu dia a dia.
L'Ester és una de les dues perruqueres que trasllada un cop per setmana i des de fa 6 anys al seu local de Camprodon fins al casal de Sant Pau de Segúries.
Hi ha molta gent que cada vegada té més mancança de mobilitat i hi ha gent que l'ha de portar als seus familiars i a vegades no poden, uns treballen o no és l'hora que d'això. I jo trobo que aquest servei, si continua i la gent el fa servir, jo crec que és fantàstic.
Des de l'Ajuntament es mostren satisfets en poder oferir aquests serveis.
I de moment ja tenim dues usuàries en el qual en podem tenir unes quantes més. I és un servei que també és una població que som envellides i és un servei que també hem d'atendre la gent gran i pues, en el qual pues, hem apostat per això. Llavors demanaria que el departament, ja que estem aquí, pues, aprofitar que aquest suport, que és una cosa molt necessària i que han d'apostar perquè en els pobles petits tinguem aquests serveis i en el qual pues, aquestes ajudes siguin més efectives.
Actualment aquest servei s'està desplegant també a Sant Joan de les Abadeses i Ogassa.
Gràcies, Paula. Aquest matí tindrà lloc a l'església de Sant Esteve d'Olot la cerimònia de comiat a mossèn Salvador Batalla. Batalla, lluitador incansable per les llibertats democràtiques durant el franquisme, ha mort a Olot aquest dissabte a l'edat de 90 anys.
Va néixer a Camprodon l'any 1936. Va ser ordenat sacerdot l'any 1959 i va ser vicari successivament de les parròquies de Breda, Calella i Banyoles. L'any 1968, després d'haver estudiat sociologia a la Universitat de l'Illa, a França, durant 2 anys va ser nomenat rector de la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts. En aquesta parròquia, Salvador Batalla va aplicar l'esperit renovador del Concili Vaticà II a l'Església Olotina davant del nacionalcatolicisme que encara imperava en el clergat local. Però més enllà d'un servei pastoral obert i proper, la parròquia va exercir un paper polític inqüestionable en els últims del franquisme a la ciutat. Les seves dependències van acollir reunions de partits polítics, sindicats i associacions de veïns, aleshores clandestins o semiclandestins, i activitats culturals prohibides. Salvador Batalla va abandonar Olot l'any 1979. Va continuar la seva vida pastoral com a rector de les parròquies de Palamós, Sant Pol de Mar, Sant Feliu de Guíxols i Santa Susana. La seva implicació social es va mantenir en les diverses responsabilitats diocesanes i extradiocesanes que va exercir en els camps del turisme, la immigració, el pelegrinatge i l'habitatge, algunes de les quals van ser reconegudes i premiades. Es va jubilar l'any 2014. Des de l'any 2022 residia al Casal Maria d'Olot. L'any passat, l'Ajuntament d'Olot va atorgar la màxima distinció a mossèn Salvador Batalla per la seva contribució a la reivindicació i la defensa de les llibertats democràtiques i la cultura catalana durant els últims anys de la dictadura franquista. Batalla va exercir, entre d'altres, com a rector de la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts, però també com a director del setmanari Olot Mission. Mossèn Batalla ha mort, doncs, a l'edat de 90 anys. Aquest matí s'ha preparat una cerimònia especial a l'església de Sant Esteve d'Olot. Posteriorment, el traslladaran a Sant Pol de Mar, on serà enterrat per desig exprés del difunt.
La Germandat va néixer com una mutualitat sense ànim de lucre i amb l'objectiu d'oferir ajuda als veïns i veïnes del municipi. Segurament els més grans les recordareu. Tot i que amb el pas dels anys moltes s'han perdut, al Ripollès encara en queden dues. Una és la de Vallfogona, que enguany bufa les 100 espelmes. Aquesta associació no es pot entendre sense el seu president, Pere Mallarac, qui amb 98 anys es manté encara com l'ànima de l'entitat.
La vida d'en Pere Mallarac està estretament escrita al costat de la Germandat de Vallfogona de Ripollès. La història d'aquesta entitat centenària no es podria explicar sense totes les persones que n'han format part i les accions de lluita que han portat a terme per tirar-la endavant. Mallarac, amb 98 anys, tenia un desig: veure el centenari de la Germandat, un objectiu que s'ha fet realitat.
Com s'aconsegueixen 100 anys? D'un a un. Bueno, jo ho porto al cor, aquesta entitat. Ho porto al cor. Començant l'any 26, el Rafael Burcet, i anar seguint aquí fins que em va tocant a mi. I llavors hi ha una dita que diu que cada canviada, una esquinçada. Mm-hmm. Què vàrem optar? Per no canviar gaire sovint el president. ni la Junta, no gaire. I això ja fa molts anys que sóc jo de president i volia precisament poder ser-hi als 100 anys. Fins aquí ho hem aconseguit.
La Guerra Civil no va aturar l'activitat de la Germandat.
La Germandat, els estatuts posaven que quedava suspesa en cas de pesta o de guerra. Doncs aquí es troba escrit que no va parar mai, encara que fos, encara que hi hagués la guerra, que aquí hi va prendre els diferents l'any 36-39, de que hi havia junta, i no va pas parar mai.
100 anys després de la seva fundació, el 14 de març de 1926, l'Associació Benèfica, Cultural i Mediambiental de l'antiga mútua de Sant Julià de Vallfogona, la Germandat, continua promovent l'ajuda mútua i la germanor entre els associats i veïns, i desenvolupant activitats de caràcter social i cultural.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot aquest matí és notícia després d'haver sumat un punt d'or contra el Barça Atlètic.
Doncs sí, l'equip de Roger Vidal s'ha refet d'un altre penal en contra i a la segona meitat ha trobat la recompensa en forma de gol gràcies a Martí Soler. Resultat final de 1-1. Amb aquest empat, els olotins s'asseguren arribar a l'última jornada en zona de permanència, passi el que passi diumenge que ve a Reus. Ara tenen 2 punts de marge amb el play-out i 3 amb el descens directe.
Ens ho explica en David Planella.
Molt bon partit de la Unió Esportiva Olot contra tot un Barça Atlètic que arribava embalat a l'estadi municipal. El filial blaurana, amb 2 victòries seguides i amb el play-off a l'horitzó, va topar amb la solidesa defensiva dels olotins, que fins i tot van fer un pas endavant en atac en molts moments de l'enfrontament. El tècnic Roger Vidal creu que el seu equip va mereixer més que un punt.
És un punt que ens està poc ara mateix, perquè crec que hem estat molts minuts a un gran nivell i poder metre els 3, no? Però bueno, demà crec que el valorarem més que avui, però es tracta de seguir sumant, de fins de força a casa com hem fet durant la temporada, i aquest punt ens acosta una mica més a l'objectiu.
Com el Castelló ve la setmana passada i el Barça Atlètic, l'equip més golejador de la Lliga, només va poder superar Pol Ballester amb un llançament de penal al minut 14. L'àrbitre va xiular l'enèsima pena màxima en contra de l'Olot aquesta temporada per una agafada en una acció al segon pal d'una jugada de corna. El camp va ensenyar targeta groga a Uri Ayala, però el descans va rectificar i la va apuntar Joel Aromí, que es perdrà per acumulació de targetes grogues el partit de diumenge al Camp del Reus.
Ostres, veig una diferència de criteris segons l'àrbitre, no? Que això genera dubtes, perquè avui és penal, no, no passa res, però a vegades es donen a l'àrea contrària que són iguals o més greus i no el piten perquè, bueno, perquè és estratègia i costa molt pitar-lo, i avui ens l'ha pitat.
Tot i el gol en contra i la indignació amb l'arbitratge, l'Olot va anar a la seva i es va refer molt ràpid. Va fer una gran segona part de la primera meitat, amb ocasions a la porteria de Diego Cochen, i també va mantenir la línia en el segon temps, quan per fi va trobar l'empat. Va ser obra de Martí Soler, que un cop més va ser on havia de ser per marcar l'àrea petita i fer l'empat a un.
Gràcies, David. En futbol territorial, Aniol, què tenim?
Doncs tenim que els garrotxins, en aquest cas de primera catalana, tant el Bos de Tosca com també el Sant Jaume d'Ierca, van perdre els seus partits. El Sant Jaume va perdre el camp del Joventut Lloret per 3-1 i el Bos de Tosca va perdre el camp del Tossa per la mínima, també 1-0. Per tant, a la classificació tot queda de la següent manera: el Bos de Tosca només un puntet de la zona de descens i el Sant Jaume, que ja es troba més d'un partit d'aquesta fase de permanència. A tercera catalana, on també tenim molta representació garrotxina també dels equips del Ripollès, tenim la victòria important del Sant Pere Martí, que fa sortir una miqueta de la zona baixa de la classificació. El derbi garrotxí entre el Sant Privat i el Sant Jonenc s'ha decantat per al conjunt de Sant Joan a les Fonts. Victòria per 0-3. La Garrotxa, que ja ha descendit de categoria, va perdre 6-1 al camp del Cornellà. El Besalú es va imposar 2-3 al camp del Camp de Bànol. Per tant, el Besalú, que és més líder i ja té a tocar pràcticament el títol de tercera catalana. Camprodon va guanyar 4-1 a l'Anglès, per tant segueix també la part alta de la classificació, i també tenim l'empat entre el Montagut i les Preses 1-1 i l'empat de l'Abadesenc al camp del Vilablareix. Això pel que fa a tercera catalana. A quarta catalana també resultats importants: aquesta victòria del Ripoll 0-2 al camp de l'Atlètic Olot, el Castellfollit, que també va guanyar el seu partit al camp de les Planes i per tant segueix també a pocs punts de distància del líder, que és ara mateix la Vall d'en Bas, que es va imposar 0-4 al camp del quart classificat, que és el Camós. L'empat de les Preses B contra el Maià 1-1 i la derrota dels Donetes al camp de l'Hostoles. També cal destacar la derrota del Santa Pau per 0-1 contra el Sant Roc.
Doncs així estan les coses en matèria esportiva. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem més temes.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora. 5 minuts més! A Ponset Consultors treballem per oferir-te la millor protecció. No perdis temps. Nosaltres fem totes les gestions per tu. La combinació de l'experiència de Ponset i la confiança d'Occident és sinònim de tranquil·litat. Perquè pagar per una assegurança sense servei no té sentit. Nosaltres t'oferim un tracte proper i amb totes les garanties. Vine a Ponset Consultors, Assegurances Occident, a Olot, al carrer Notari Clusells 2, i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
Udbarna presenta el nou Automower, l'evolució del robot de llegispa més venut del món. Ara, amb visió amb intel·ligència artificial, que et cuida el jardí i la privadesa. Autònom, silenciós i fabricat a Europa.
Soc l'Aitana Bonmatí. En l'alt nivell, la diferència està en escollir bé. I jo confio en Husqvarna Automower.
La número 1 de la gespa amb el número 1 de la gespa.
Secrist Jardí, el teu centre oficial Husqvarna. Ens trobareu a la Ronda Fluvià 7 d'Olot.
Ei, però què fas saltant al llit com si fos un trampolí?
Ho estic comprovant. Si ens hem de comprar matalàs nou, vull que sigui bo.
Doncs corre, a Matalasseria Reixac d'Olot estan fent un reset.
Un reset?
Sí, fan canvi d'exposicions i liquiden matalassos, somiers, canapés, i amb la roba de llit continuen amb descomptes.
Doncs vinga, avui aniré, abans que s'ho quedin tot.
A Matalasseria Reixac d'Olot fem liquidació a la botiga per una nova exposició. Ara és el moment de dormir millor i pagar menys. Matalasseria Reixac, al carrer Notari Clusells 11, davant els Cines Olot.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més concentra una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
A Olot, quan una cosa funciona, es diu. I si és bona, encara més. Els bons amics, ja se sap, no es troben cada dia. Per això, amb el pla amic de Bassols Energia, si recomanes un amic, tens 50 euros per tu i 50 euros per al teu amic. Sense embolics, com ens agrada aquí. Energia de confiança, de proximitat i ben feta. Bassols Energia, de casa, de confiança. I quan recomanes bé, tothom hi guanya.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Què tal? Bon dia i bona hora. Són 8:45 del matí, titulars de la jornada que repassem ara mateix a l'antena dels 5 minuts més.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles vol convertir la Fira de Sant Jordi en una mostra multisectorial. Aquest cap de setmana ha portat una ocupació del 80% als hotels i gairebé un ple absolut als càmpings. De cara a l'any que ve, l'Ajuntament vol afegir-hi una àrea adreçada a la maquinària agrícola i industrial. Així ho ha explicat l'alcalde del municipi, Marc Puig.
I li deia que treballem és tenir una part de maquinària, sigui maquinària agrícola o bé maquinària industrial, pensant molt en retroexcavadores, excavadores, tot tipus de màquines de la construcció, no? Perquè al cap i a la fi també és un sector que ha format part i forma part del nostre poble, no? I per tant sí que estem mirant d'obrir aquest sector i que aquesta fira vagi creixent i es vagi convertint amb el pas dels anys en una fira multisectorial on puguis trobar qualsevol tipus de producte.
El xef i propietari del restaurant Can Japet de Set Cases, Jordi Vila, ha estat l'encarregat de dirigir un curs de cuina de temporada a l'aula d'hostaleria del Ripollès.
Aquesta sessió, organitzada conjuntament per l'Agència de Desenvolupament i l'aula, pretén oferir a aquells professionals de l'hostaleria que no tenen feina o bé que volen millorar els seus coneixements una oportunitat de fer una passa endavant.
Escoltem la Sara Parejo, és coordinadora de l'àrea d'inserció de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès.
Bueno, bàsicament cuinant les tècniques bàsiques d'un ajudant de cuina, valen, i sobretot doncs, també la part de sala, doncs s'hi poden anar doncs, a treballar com a cambrers en un restaurant, una cafeteria, o la part de cuina, no només amb l'hostaleria, sinó també podrien doncs, treballar en un menjador escolar, en una residència, o bé en un hospital, bueno, en cuines de col·lectivitats.
Han començat les obres de la xarxa de calor de Ripoll.
Ja tenim, tenim les calderes a lloc. Bé, ara quedarà acabar de fer la nau, adequar-les a dintre la nau. Estem fent el silo, s'han de fer les boques d'entrades del silo del pellet, de l'estella, i a partir d'aquí començar a fer la xarxa, que suposo que en 10 dies comencem a obrir carrers per arribar a la xarxa.
Paraules de Guillem Barranqueres, el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Ripoll. Sales de Llierca i Montagut i Oix protagonitzen l'Alta Garrotxa en essència.
És el 16è volum de la col·lecció Guies Patrimonis Locals de la Diputació de Girona, que tracta del patrimoni cultural, arquitectònic, natural i històric de la zona.
Sílvia Vilacova publica Entre fogons i pintures.
En aquesta novel·la, l'autora posa de manifest els perjudicis existents en una relació de parella, sobretot quan la dona és més gran que l'home.
Parlarem amb ella en temps de conversa aquí als 5 minuts més. La cooperativa Èstia Benestar ha impulsat el servei de Casa al Casal, una iniciativa que busca millorar la qualitat de vida de les persones grans o aquelles que viuen en situació de soledat no volguda.
Un dels punts on s'ha posat en marxa és Sant Pau de Segúries. Cada dijous dues usuàries poden tornar a la perruqueria gràcies al projecte.
Aquest matí tindrà lloc a l'església de Sant Esteve d'Olot la cerimònia de comiat a mossèn Salvador Batalla. Batalla, lluitador incansable per les llibertats democràtiques durant el franquisme, ha mort a Olot aquest dissabte a l'edat de 90 anys. I les Germandats va néixer com una mutualitat sense ànim de lucre i amb l'objectiu d'oferir ajuda als veïns i veïnes dels municipis. Segurament els més grans ho recordareu. Tot i que amb el pas dels anys moltes s'han perdut, als Ripollès encara en queden dues.
En aquest sentit, una és a Vallfogona del Ripollès, que enguany bufa les 100 espelmes. Aquesta associació no podria entendre sense el seu president, Pere Mallarà, qui amb 98 anys es manté com l'ànima de l'entitat.
La prevenció és la clau per evitar els incendis a la Garrotxa. És una de les reflexions del director del Parc Natural de la zona volcànica, Joan Pijuan.
Diu que s'ha de treballar conjuntament amb els agents implicats i fer una tasca important de control, tenint en compte l'arribada de l'estiu i les altes temperatures.
Esports, l'Olot suma un punt d'or contra el Barça Atlètic.
Amb aquest empat, els olotins s'asseguren arribar a l'última jornada en zona de permanència, passi el que passi diumenge que ve a Reus.
Parlarem també en temps esports de la remuntada i de la reacció de l'hoquei Olot a Palafrugell, resultat final 2-3.
Ara mateix l'hoquei Olot depèn d'ell mateix i podria tancar la permanència la pròxima jornada.
I els dos millors equips de segona catalana s'han enfrontat aquest dissabte al camp de futbol de Ripoll per disputar la final de rugby que decidirà el primer promocionat de la categoria.
La victòria ha estat pel Carboners, però el Rinyolós tindrà una segona oportunitat per l'ascens el dia 8 de maig contra el Torroella.
I més de 700 participants a la 48a edició de l'Embardissada.
Des del Centre Excursionista Olot, entitat organitzadora, afirmen que la marxa arribarà fins la 50a edició, però que a partir d'aquí el futur és incert.
A Catalunya, Espanya i el món, avui comença el termini per demanar presencialment la regularització extraordinària d'immigrants.
Doncs sí, és imprescindible tenir cita prèvia per rebre atenció a les oficines de la Seguretat Social o de Correus.
Espanya proposarà dimarts a la Unió Europea que trenqui l'acord d'associació amb Israel.
Espanya, Irlanda i Eslovènia van demanar a l'alta representant d'exteriors de la Unió Europea que ja calàs que s'estudiés la suspensió de l'acord.
Bárcenas i la seva dona, Rosalía Iglesias, testifiquen en la Kitchen com a perjudicats per l'espionatge.
La tercera setmana del judici també estarà marcada per les declaracions de Rajoy i Cospedal.
D'altra banda, mor un motorista en sortir de la via a la C-32 a Palafolls.
Amb aquesta ja són 27 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest any.
I ha desaparegut la creu del cim de l'Aneto, l'emblema de l'alpinisme que corona el sostre del Pirineu.
La Guàrdia Civil investiga com ha tingut lloc la desaparició, tot i que una de les principals hipòtesis és la d'un acte vandàlic per la manera en què ha estat tallada.
8 infants morts en un tiroteig en una casa de Shefford, a Louisiana.
Les víctimes tenen entre 1 i 14 anys i el tiroteig hauria estat un incident domèstic, segons la policia.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El temps. El temps amb Dani Ramírez.
Després de les tempestes d'aquest diumenge, abundants, realment fortes, amb llampegades bastant intenses al Ripollès, al Lluçanès, a Osona, a la Cerdanya, doncs molta humitat, bancs de boira abundants a primera hora, cap a la plana de Vic, Vic mateix, també Ripoll, boira alta, i bé, hi van caure fins a 55 litres per metre quadrat a Ribes de Freser, precipitacions al voltant dels 16 litres a Núria, o també a Ulldeter, a Olot només 4 litres per metre quadrat, en van caure 17 a Roda de Ter. Bé, la temperatura fresca, però no ha arribat ni a glaçar, 3 graus de mínima a la Tosa, a 2.500 metres d'altitud, 7-8 graus aproximadament, tant a Vic com també Olot, Olost, i a la Vall d'en Bas o Mieres, també 8 graus de temperatura mínima. Un dia marcat avui, aquest dilluns, per dues cares. Dia de sol, dia de 4 núvols prims, un cop s'aixequin les boides, i novament a la tarda, alerta de tempestes. Tempestes, aquestes tamborinades, que avui podran ser també intenses a comarques interiors, especialment Cerdanya, Ripollès, Lluçanès, Osona i Garrotxa. Poden caure més de 20-30 litres per metre quadrat en qüestió de mitja hora. La pluja s'anirà aproximant al llarg de la tarda. Aquestes pluges o tempestes seran sempre a partir de les 3, 4 de la tarda. Poden començar ja al Pirineu i Prepirineu passades les 2 i ens acompanyaran fins al vespre baixant cap al prelitoral i fins i tot cap a la costa. Fins a la Costa Brava podria arribar a ploure. en general de 5 a 20 litres per metre quadrat, i no descartem una mica de calamar-se, com va passar ahir a la Vall de Ribes o a Camprodon. Bé, situació demà també d'alguna tempesta de tarda, menys que no pas avui, i dimecres també algun ruixat al Pirineu, Prepirineu. Per tant, aquesta és la dinàmica, aquest temps amb dues cares, de matins assolellats, però tardes amb tamborinades.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
En falten 5 ja per 3 quarts de 9. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles vol convertir la Fira de Sant Jordi en una mostra multisectorial. Aquest cap de setmana ha portat una ocupació del 80% als hotels i gairebé un ple absolut als càmpings. De cara a l'any que ve, l'Ajuntament vol afegir-hi una àrea adreçada a la maquinària agrícola i industrial.
La Fira de Sant Jordi de les Planes d'Hostoles, una matinal de família i cultura popular tradicional, es consolida en aquesta tercera edició amb un gran impacte en el sector hoteler i la restauració del municipi. Els allotjaments han fregat el 80% i els càmpings pràcticament s'han omplert. A més, l'alcalde del poble, Marc Puig, destaca una novetat per a la pròxima edició, aprofitant que el sector de la pagesia és molt present al poble.
I l'idea que treballem és tenir una part de maquinària, sigui maquinària agrícola o bé maquinària industrial, pensant molt en retroexcavadores, excavadores, tot tipus de màquines de la construcció, no? Perquè al cap i a la fi també és un sector que ha format part i forma part del nostre poble, no? I per tant sí que estem mirant d'obrir aquest sector i que aquesta fira vagi creixent i es vagi convertint amb el pas dels anys en una fira multisectorial on puguis trobar qualsevol tipus de productes.
Puig recorda que quan es van plantejar la fira ja tenien clar que funcionaria perquè en aquestes èpoques de l'any no n'hi ha cap d'aquestes característiques en tota la comarca. Els paradistes també estan contents. L'editor Pablo Odell explica com ha evolucionat la mostra des dels seus inicis.
Com a paradista encantat, cada any ha anat a millor. Aquest any, ara li comentava, he doblat respecte a l'any passat i també la pròpia fira es va consolidant, la gent va venint, cada vegada hi ha més activitats complementàries i com a mínim hem passat de fer aquelles fires al trasto a fer aquestes de contingut cultural i català, amb la qual cosa encantat de la vida.
La Fira de Sant Jordi ha comptat també amb la trobada de puntaires, una concentració de cotxes i motos antigues i un concert a càrrec de Xiula.
I el xef i propietari del restaurant Can Japet de Setcases, Jordi Vila, ha estat l'encarregat de dirigir un curs de cuina de temporada a l'aula d'hostaleria del Ripollès. Aquesta sessió, organitzada de forma conjunta per l'Agència de Desenvolupament i l'aula, pretén oferir a aquells professionals de l'hostaleria que no tenen feina o aquells que volen millorar els seus coneixements una oportunitat per fer una passa endavant.
L'aula d'hostaleria del Ripollès, amb la col·laboració de l'Agència de Desenvolupament, ha organitzat un nou curs de cuina de temporada adreçat als professionals de l'hostaleria. La voluntat és que els alumnes puguin aprendre a elaborar plats creatius i gustosos, així com posar en valor els productes de proximitat i reforçar la identitat gastronòmica del territori. El curs no va només dirigit als cuiners, sinó que també es treballa l'atenció a sala. Parla Sara Parejo, coordinadora de l'àrea d'inserció de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès.
Bueno, bàsicament cuinant les tècniques bàsiques d'un ajudant de cuina, valen, i sobretot doncs, també a la part de sala s'hi doncs, poden anar doncs, a treballar com a cambrers en un restaurant, una cafeteria, o la part de cuina no només amb l'hostaleria, sinó també podrien doncs, treballar en un menjador escolar, en una residència, o bé en un hospital, bueno, en cuines de col·lectivitats.
Aquest curs és una oportunitat per a aquells professionals que vulguin millorar en la seva feina o optar-ne a una altra, sempre amb uns coneixements mínims ja adquirits. L'únic requisit per formar-ne part és estar apuntat al servei d'ocupació. Ho explica Joan Pere Sallarès, coordinador de l'aula d'hostaleria.
Que en aquest cas, aquest curs és un perfil una mica ja més tècnic, més professional, que com a mínim té unes nocions bàsiques de cuina i el que vol és millorar aquestes nocions. Per tant, diríem que és una persona que ja treballa al sector de l'hostaleria, que ja coneix la cuina i el que busca és una mica com perfeccionar allò que està fent el seu dia a dia.
L'encarregat d'impartir el curs de cuina de temporada és el xef Jordi Vila, propietari del restaurant Can Japet de Setcases, un dels establiments gastronòmics de referència a la comarca. No és la primera vegada que Vila comparteix els seus coneixements al grup d'alumnes.
Ja fa uns anys que ens dediquem, la veritat que sempre costa, no? Sempre que et poses davant d'un curs et fa respecte, no? Perquè dius, vaig a explicar, i sobretot si és davant de professionals, no? El que passa que en aquesta professió no es deixa mai de ser alumne i no s'arriba a ser mai a ser professor.
L'objectiu principal d'aquests cursos és aconseguir que tots els alumnes trobin la feina que desitgen i, a la vegada, donar importància als productes i la cuina de casa nostra.
Ens quedem a Ripoll perquè la xarxa de calor comença a caminar.
Les obres de la xarxa de calor de Ripoll ja estan en marxa i a l'espera de finalitzar. Aquesta instal·lació permetrà subministrar calefacció i aigua calenta a diferents equipaments municipals. Els treballs s'estan executant al Centre de Formació Ocupacional de la Vila, concretament a la sala de producció tèrmica, on s'ubicarà l'escola taller i on ja hi ha situades dues calderes de biomassa. Escoltem el regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i Habitatge, Guillem Barranqueres.
Ja tenim les calderes a lloc. Bé, ara quedarà acabar de fer la nau, adequar-les a dintre la nau. Estem fent el silo, s'han de fer les boques d'entrades del silo del pèlet, de l'estella, i a partir d'aquí començar a fer la xarxa, que suposo que en 10 dies comencem a obrir carrers per arribar a la xarxa, com a mínim fins a l'Ajuntament.
Més endavant es podria subministrar servei a privats, tot i que de moment la prioritat és donar servei a equipaments municipals.
Bueno, la intenció és alimentar els espais de l'Ajuntament, seria l'Ajuntament, el museu, la Galliner, la Lira, les calderes tenen una limitació de potència i en principi estan pensades per un o dos edificis més.
La licitació va sorgir per 1,8 milions d'euros i va inclòs i es va adjudicar per més de 819.000 euros a la UT Pous Roc Energia.
Són 9:15. Sílvia Vilacova publica Entre fogons i pintures. En aquesta novel·la, l'autora posa de manifest els prejudicis existents en una relació de parella, sobretot quan la dona és més gran que l'home. Sílvia Vilacova, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Benvinguda als 5 minuts més. Què passa quan la dona és més gran que l'home en una relació? Com ho veu la societat?
Bé, encara ho veu malament. Només has de veure la notícia del dia, no? L'Aitana Sánchez Gijón, amb un noi més jove que ella, i és notícia. I portem no sé quantes setmanes que la premsa del cor està parlant d'aquest tema, quan a un home això no li passa. I per tant, bueno, a la casualitat de que la meva novel·la escrita durant el Covid tractava ja aquest tema.
Sílvia, venim d'una sèrie de novel·les teves que giraven a l'entorn de l'erotisme i la sexualitat, podríem dir-ho així, perquè tenien un alt component eròtic. Estem davant d'una novel·la del mateix tipus o no?
No, aquesta potser no és romàntica, hi ha trets eròtics, hi ha trets de sexe més explícit, però he treballat o tornat una mica el que me caracteritza encara més, que és el tema més sensual, diguem-ho així, i en aquesta molt bé tema sensitiu, val? I bueno, més romàntica, diguem-ho així.
Ha sigut fàcil posar-se a la pell d'un home, perquè en alguns moments, doncs, expliques com se sent un home, com t'has documentat en aquest sentit.
Bé, vull dir, sempre cada novel·la, a part de la temàtica, jo sempre dic que m'interessa, perquè són temes que interessen a les dones, principalment, en aquest sentit, doncs, he volgut que la primera persona fos amb veu d'un home, i per tant amb un home relativament jove, i per tant mirar molt bé l'argot i com es comuniquen els homes, que vull dir que normalment són més directes, més clars, potser no tenen aquesta part més emocional o de tacte, a vegades han dit coses o com comportar-se, coses d'aquest tipus, però sí, no, a veure, difícil i no difícil, l'important de tot és això, com una mica estar atent amb el tema de documentació, no és tant de dir com parlen i d'això, però fixar-te amb la gent que tens al teu voltant d'aquesta edat i més o menys com s'expressen.
Sílvia, el llibre també pretén animar aquelles dones que no s'han atrevit mai a fer el pas, a que el facin, a que si volen tenir una relació amb algú més jove que elles, doncs ho facin lliurement i més enllà de que es deixin de pensar el que dirà el veí o la veïna.
Exacte. Exacte, perquè, a veure, vull dir, a veure, sempre hi ha hagut casos i vull dir que no estic pas dient coses que no han passat, i vull dir, de relacions d'aquest tipus n'hi ha hagut, val? Però sí que és allò de dir, cuita, cada cop, a veure, hi ha més llibertat en fer de tot i manifestar-se com un vol. I amb l'edat les dones també aprenem això, entens? De posar-nos les coses a l'esquena i tirar endavant, no? I per tant, bueno, és un reflex a última hora de lo que la societat està vivint i està portant.
Entre fogons i pintures, el nou llibre de Sílvia Vilacova. Sílvia, una abraçada gran, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Joel.
Salut, que vagi molt bé, bon dia i bona hora. Sales de Llierca i Montagut i Oix protagonitzen l'Alta Garrotxa en essència. És el 16è volum de la col·lecció Guies Patrimonis Locals de la Diputació de Girona, que tracta del patrimoni cultural, arquitectònic, natural i històric de la zona. A més, també ofereix una guia de rutes per fer en aquest espai, Néstor Carvajal.
La Diputació de Girona ha finançat el llibre L'Alta Garrotxa en essència, entès com un servei als pobles, especialment als més petits, que tenen menys possibilitats d'arribar a fer-ho. Aquest llibre és el 16è volum d'una col·lecció que va néixer l'any 2000. Parla el director de la col·lecció Guies Patrimonis Locals, Joaquim Tremoleda.
Va ser una proposta que ja fa més de 20 anys que els hi vaig fer i els hi va agradar el projecte, i era un projecte basat en això, en el patrimoni local de tots els pobles de les comarques. El que passa que té unes petites diferències, que normalment són unes guies destinades a conèixer aquest patrimoni local i que normalment és supramunicipal, és a dir, normalment sol ser més d'un municipi perquè s'ajunta per espais geogràfics, algun tret concret, una vall d'un riu, tal.
Dintre del llibre han participat 5 coautors, cadascú expert en el seu camp. Joaquim Monturiol és un d'ells i explica com ha sigut el procés de cooperació i creació.
És fàcil amb tanta gent, perquè cadascú té la seva manera d'escriure, a més a més. Després hi ha una limitació d'espai, o sigui, els textos poden tenir unes pàgines determinades, per tant, potser voldries explicar més coses i no tens l'espai suficient per fer-ho, per tant, llavors vol dir que s'ha de retallar. I després, un cop tenim els textos de tothom, el que s'ha de fer és intentar unificar el discurs, perquè no vegis, doncs, que els textos són tan diferents com passes d'un tema a un altre.
Per exemple, parlant des d'un punt de vista de natura, segons Sant Francesc Córdoba, biòleg i coautor, l'Alta Garrotxa és molt especial, però no per tenir una fauna o flora úniques, sinó per la seva geomorfologia. És a dir, un tipus de paisatge escarpat, molt concret, que ha definit i determinat la vida a la zona.
9 minuts a les 9, anem als esports. En remuntada i reacció de l'hoquei Olot a Palafrugell. Resultat final 2-3, Roger.
Després d'una golejada a casa com la que va patir l'hoquei Olot la setmana passada, la reacció de l'equip va ser totalment de conjunt ferit i amb necessitat de canviar la imatge. Aquest dissabte visitava Palafrugell, una de les pistes més complicades de la Lliga i que compta amb un equip amb el principal objectiu de retornar a l'hoquei Lliga. Entre setmana, una baixa per cadascun dels dos conjunts, David Carles per la banda olotina i Gerard Pujol per la banda dels palafrugellencs, dos jugadors que no van poder disputar el duel. A la pista, primera meitat marcada a bon ritme, la intensitat i dos grans gols. El primer del Palafrugell va arribar al minut 7 amb una aixeca i pica de Biel Dunjo, que sorprenia els olotins. Un 1-0 que no va trastocar els plans dels amics i Ràfols, que van empatar gràcies a un gran gol de Tomàs Mercè al minut 22.
Les sensacions són molt bones perquè ens emportem els 3 punts, però sobretot les sensacions són molt bones perquè tornem a competir com volem. Llavors, al final, ho hem dit moltes vegades, hi han detalls, ells han tingut superioritat, nosaltres hem tingut directes, ells també després han tingut directes, hi ha molts moments en què el partit es podia haver trencat si encaixava amb aquest tercer gol, no ha estat així, hem empatat, hem portat el partit allà on volíem, però sobretot hi ha hagut molta intensitat defensiva, molt de sacrifici, s'han tapat xuts i s'ha estat a dins del partit, que al final, a banda dels punts, també s'ha de convertir en el que sempre demanem, no? amb el nostre, amb la nostra exigència, amb el que ens hem de demanar cada partit.
A la represa, més gols, boles aturades i gir de guió. L'hoquei Olot va tenir dues directes a favor que Marc Prat no va poder marcar, després que Rabiti, amb una gran definició al contraatac, marqués el 2-1 al minut 33. Tot i no poder aprofitar les boles aturades ni la superioritat, els olotins també van sobreviure a una inferioritat, gràcies en part al gran treball de Pau Flores a la porteria, després d'una targeta blava a Joel Pagès i una directa d'Aragai que va anar al pal. Uns detalls que van acabar ajudant a un hoquei Olot que va girar la turita i va remuntar el partit Joel Pagès marcaria el 2-2 a 5 minuts pel final després d'una brillant assistència de Daniel Mangas, i Marc Prat a 1 minut i mig pel final marcaria el 2-3 definitiu després d'una gran jugada entre Mangas i Martí Renyón que Prat transformaria en gol.
Tant si guanyàvem avui com si perdíem, passava per la setmana que ve a casa, però també és veritat que el coixí és molt més ampli, són 12 punts amb ell, són 12 punts amb l'Alcoi, en queden 12, per tant voldria dir que els dos equips haurien de guanyar els 4 partits que queden, per tant bueno, crec que hem fet un pas molt molt important, si no pràcticament definitiu, per salvar-nos.
3 punts d'alliberació per un hoquei Olot que en suma 24 i es troba 12 al descens, quan precisament en queden 12 per disputar-se. Dissabte la Josep Jou, oportunitat per tancar la permanència definitiva davant del Club Patín Alcorcón, equip que ara mateix baixaria de categoria.
I els dos millors equips de segona catalana s'han enfrontat aquest cap de setmana al camp de futbol de Ripoll per disputar la final de rugby que decidirà el primer promocionat de la categoria. La victòria ha estat per als carboners en un partit molt ajustat on la moneda podia haver caigut en qualsevol de les dues bandes. El Rinyoles tindrà una segona oportunitat per l'ascens el 8 de maig contra el Torroella. Adrià Rodríguez.
El Rinyoles no va poder aconseguir l'ascens contra el Carboners en un partit molt igualat. Els locals van anar per davant en el marcador des de gairebé l'inici del partit, però una vegada els van remuntar no van poder tornar a donar-li la volta. Una gran ocasió als últims instants del partit que no va aprofitar el Rinyoles el va condemnar i els va deixar amb una derrota amarga. Així ens ho comenta Aitor Sánchez, entrenador del Rinyoles.
Les sensacions en general han sigut bones, però al final juguem a rugby, és un esport que pot passar de tot. La setmana passada ens va tocar guanyar i aquesta setmana ens ha tocat perdre. Crec que el paper que hem fet damunt del camp ha sigut bo, però la victòria s'ha endut al Terrassa.
Tot i el resultat, des de la direcció de l'equip estan molt satisfets amb tota la temporada. La prioritat és pujar de categoria i tot i aquesta primera oportunitat perduda, en queda una segona. Un partit contra el Torroella que jugarà el dia 8 de maig en camp neutre i que decidirà l'altre promocionat a primera catalana. Des de dins l'equip, l'enfrontament s'espera amb confiança i amb moltes ganes, tal com comenta Pons Perramon, president del Ripollès Rugby Club.
Juguem contra el Torroella, que és un equip que històricament és molt fort i amb una base molt sòlida, tenint en compte que es tracta d'un equip de rugby rural com nosaltres, però fa molts anys que venen treballant bé, però just els últims anys estan començant a patir els efectes del preu de la fitxa, etc, etc. Venen els últims partits jugant-los normalment amb 15, 16, 17 fitxes, per tant, no ens trobarem el que hem pogut trobar-nos contra ells en altres oportunitats que jugàvem a la fase prèvia o alguns partits amistosos. Estem a l'expectativa de què trobarem, sabem que no és el seu millor moment i aprofitarem per anar a tope i a lluitar per aquesta plaça.
Així doncs, toca centrar-se en la segona oportunitat per pujar de categoria en menys de 3 setmanes. Un enfrontament que segur es viurà amb intensitat i amb moltes ganes que el Rinyoles pugui arribar a jugar a primera catalana.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Fins aquí els 5 minuts més, gràcies per la confiança. Demà hi tornem a la mateixa hora per explicar-vos què és notícia a casa nostra. Bon dia i bona hora a tothom.